Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La policia local de L'Escala incorpora dues motos elèctriques d'alt rendiment a la seva flota de vehicles. S'afegeixen el cotxe i dues motos elèctriques que ja tenia el cos. A més, també ha arribat ja a L'Escala els radars pedagògics, un total de 7, que pròximament s'instal·laran a la via pública. És el tema d'obertura en aquest avanç informatiu local. L'actualitat de proximitat passa també per altres indicatius. Són aquests, en format breu. Avancen a bon ritme les obres d'ampliació de l'hotel Nieves Mar. La primera fase, amb una inversió que rondarà els 4 milions d'euros, suposarà afegir 30 habitacions més a l'hotel. RB Hotels, Rosa dels Vents Hotels, preveu reobrir amb aquesta instal·lació ampliada la primavera vinent. La penya blaugrana de L'Escala vol aconseguir arribar als 400 socis per celebrar els seus 40 anys. Per això han engegat una campanya d'ampliació de socis. Actualment també tenen en marxa una nova activitat per aconseguir diferents regals amb el número de soci. Actualitat esportiva. Demà passat es celebra una nova edició de la Festa de l'Esport. Enguany reconeixerà un total de 17 esportistes, grups i clubs diferents que han destacat al llarg de 2018. L'acte serà tallat pel mateix patró que les últimes edicions. Conferència, vídeo amb les millors imatges de l'any i lliurament de premis. Per cert, la conferència anirà a càrrec del preparador físic del Girona Futbol Club. Agenda d'activitats aquest vespre a 8:15, presentació del Pla d'Accessibilitat al nucli antic. Demà dijous, donació de sang. Divendres, grup de lectura i bibliocontes a la biblioteca. Presentació del llibre sobre el cementiri mariner, festa de l'esport i inauguració del local d'Esquerra Republicana. Dissabte, visita guiada al cementiri i inauguració de l'escultura memorial a les víctimes de la Guerra Civil. Porta el blau d'hivern amb concert de Cesc Freixes i diumenge, tercera cursa de la dona. Tot això ho expliquem en un dia en què torna a entrar la tramuntana. Ha d'entrar aquesta tarda de forma molt intensa i es mantindrà així tot demà. Dies, doncs, de ple hivern. Ara continuem amb el magazín El Far, la segona i tercera hora, que passaran per cites com La Recepta. Avui, compte, hi ha avui amb el xef escalenc Xavier Piqué, del restaurant La Sal, de l'Armentera. A l'interactiu tenim d'entrevista Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms. Podrem escoltar també l'ambientòleg Aaron Marcos amb Illes. Al preu del peix sabrem com ha anat la subhasta a la confraria de Llançà. Ens ho explicarà Jordi Fulcarà, el patró major de la confraria de Llançà. Històries de mar amb Xavier Figueres, amb Quan la mar brama. I a l'apartat de gastronomia avui coneixerem la vermuteria El Villa amb la seva propietària, la Diana. D'això fins al punt de les 7. De 7 a 8 l'actualitat nacional amb el Next Vespre. A partir de les 8 el bloc local amb l'informatiu, però també amb els oficis del llibre, un nou lliurament amb la Judit Covenya Guàrdia. A partir de les 9 els musicals Sound System i Chelsea Hotel, i a partir de les 11 reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i l'Espai Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Això dels consells assessors és un món impressionant. El Agbar és Aigües de Barcelona, però propietari del grup Sorea, participada per la Caixa, vaja, un dels grups més potents econòmicament parlant del país, ha creat un nou consell assessor de participació, transparència i acció social. Lo divertit d'aquests consells assessors és saber qui és en aquests consells assessors. I escolteu, això de les portes giratòries està a l'ordre del dia. I formen part Àngel Simón, que és president d'Agbar, Anna Merino, consultora, Camil Ros, de l'UGT, Dolors Camats, Iniciativa per Catalunya Verds i ara Cooperativa Obrera de Vivendes del Prat de Llobregat, Felipe Campos, Associació Educativa Itaca de l'Hospitalet de Llobregat, Javier Pacheco, de Comissions Obreres, en tenim dos, UGT Comissions Iniciativa, Jordi Giró, de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, Jordi Areu, exalcalde de Barcelona, PSC, ara Identity Barcelona Plataforma Empresarial, Josep Sánchez Llibre, ex-Unió Democràtica de Catalunya, ara a Foment, Miquel Roca Junyent, ex-Convergència Democràtica de Catalunya i actualment advocat, Pere Vilanova, catedràtic de la Universitat de Barcelona, Ramon Folk, de Ramon Folk Associats, Tomàs Molina, el meteoròleg, Victoria Eugenia Martínez Fraile, de la Fundació Agbar, Francisco Iglesias, d'Afers Socials i Família, secretari d'Afers Socials i Família, i tres membres més d'Agbar, que són Albert Martínez, Cyril Rothman, Ignacio Escudero i Manuel Cermeron. Vaja, que hi formen part, bàsicament, 5-6 d'Agbar, una persona coneguda, els dos sindicats i exregidors i polítics de l'Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya. Vaja, que això de les portes giratòries està molt en boga. Un nou consell assessor que finalment veurem realment què acaba assessorant. Aquelles coses curioses. A partir d'aquí cadascú pensi el que vulgui. Jo només poso l'accent en aquesta situació. Benvinguts a la segona hora de programa, una hora en què parlarem sobretot de drets humans. Ens hi posem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Xavier Piqué. La vedella, i especialment la vedella de Girona, és una de les carns predilectes dels catalans. Avui, en Xavier Piqué, que ha estat format a l'Escola d'Hostaleria de Girona, ens ofereix un plat amb aquest producte, però amb tocs del sud-est asiàtic. Per tant, molta atenció, agafeu paper i llapis i disposeu-vos a prendre nota d'això que avui ens explicarà el nostre xef, en Xavier Piqué.
El plat d'avui és un plat típic de Cambodja, que l'hem versionat una miqueta amb producte d'aquí, i ho farem amb entram. El lok lak és una salsa que porta uns ingredients orientals i és realment molt bo. Necessitarem un quilo d'entrama de vedella, si no trobem entrama, alguna altra peça noble, 200 mil·lilitres de soja salada, 50 mil·lilitres d'oli d'oliva, 25 mil·lilitres de salsa mirin, que és una salsa de peix. Si no la trobem, la podem substituir per salsa perrins, que està a tots els supermercats de Catalunya. 75 grams de salsa d'ostres, que també en podeu trobar en algun supermercat. 75 grams de tomàquet fregit o ketchup. 150 grams de sucre morè. I 4 dents d'all tallats a làmines. Això serà la marinada. Pelarem i tallarem l'entrama a unes tires més o menys d'un centímetre d'amplada i ho posarem en aquesta marinada que us he dit. I ho deixem marinar i reposar 24 hores a la nevera com a mínim. Després farem la salsa lok lak, que és la salsa que serveix per acompanyar, per xocar aquestes peces de carn. Que porta? Els ingredients són 3 llimes exprimides, un dent d'all, 30 mil·lilitres de salsa mirin o perrin, si no trobem la mirin, 50 mil·lilitres d'aigua, 50 grams de sucre morè, 50 grams de coriandre, tant la tija com la fulla, doncs la tija és on hi ha més gust, tot i que la gent es pensa que hi ha més gust a la fulla, no, hi ha més gust de coriandre a la tija, 50 grams de menta, en aquest cas sí, només les fulles, i tot això ho posarem en la Thermomix, o en la batedora, si no tenim Thermomix, i el triturem fins que quedi fi i homogeni. Per cuinar-ho necessitem una paella antiadherent amb un foc molt viu. Aneu al tanto amb si teniu foc de gas, doncs el més segur és que se us encengui la paella, i si és vitroceràmica no hi ha problema. Però això sí, ha de ser el foc molt fort, perquè el que necessitem és que el sucre que hem posat a la marinada caramelitzi. I ja està, només és emplatar aquestes tiretes de vedella ben calentones i acompanyar amb la salsa loclac per xocar. Es pot acompanyar també amb una miqueta d'enciam i unes tires de ceba vermella o ceba tendra.
Doncs aquesta és la recepta que avui ens ha proposat el nostre cuiner. Demà més, evidentment, amb moltíssimes ganes d'aprendre, en Xavier Piqué.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local. Segueix la llum del far.
Quan vam començar a tirar endavant el projecte del far, ens miràvem la Mediterrània, un programa exclusivament mariner. Vam voler veure la Mediterrània com un lloc de cultures, com un lloc de solidaritat, com un indret d'humanitat. Vam voler-li donar també aquesta vessant més humanitària. Ens pensàvem que al llarg d'aquesta temporada del far podríem explicar que hi ha coses que s'arreglen i situacions que milloren. Però des que vam començar el far el passat dia 2 de setembre fins a dia d'avui, de la Mediterrània, amb qüestions humanitàries, em sembla que notícies positives no recordo haver-ne explicat cap. Ens hem passat aquests mesos fent referència a rescats, a persones que han hagut de ser evacuades, a vaixells quan no han pogut trobar port, a peticions d'asil que no han estat ateses, a una llum d'esperança, semblava que arribava en forma d'acord, però finalment aquest acord va ser paper mullat i hem tornat altre cop a haver d'explicar que la cosa no funciona. Però crec que una de les situacions més kafkianes i a mi més difícilment explicables és la que vam haver de començar a explicar fa uns dies, quan va resultar que Capitania Marítima no donava sortida al vaixell Open Arms per tornar altre cop a rescatar vides humanes a la Mediterrània. D'aleshores ençà hem pogut parlar amb advocats especialitzats en dret naval, hem pogut intentar parlar amb la Capitania Marítima, que ens ha remès un comunicat de premsa. Hem parlat, evidentment, amb diferents portaveus de Proactiva Open Arms i seguim sense entendre-ho. Avui volem saludar, i és un plaer poder-ho fer, en aquest cas el president de Proactiva Open Arms, que ens agradaria no haver-lo de saludar des dels estudis, perquè ens agradaria que estigués fent la feina que ell vol fer, que és el de salvar vides, però que malauradament avui, encara dia d'avui, no pot fer. Òscar Camps, benvingut, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tothom.
Com estàs?
Decebut.
Com tots, suposo, no? Bueno, com tots els que ens ho mirem des d'un punt de vista humanitari. I jo no sé si tu ho entens i ho pots explicar. És una de les primeres preguntes que et volia fer, perquè jo no sóc capaç de fer-ho.
De fet, costa molt d'entendre, no? I més si has estat en allò, has viscut en primera persona. Llavors ja no és un tema d'entendiment, sinó és un tema d'inacció deliberada, no? No volem que feu directament, no? Costa d'entendre, sí, la veritat és que costa d'entendre. He posat algun cop algun exemple, com el de l'ambulància, no? Que li diguin a una ambulància que no pot anar a atendre una urgència perquè els hospitals estan plens. És inconcebible, no? O el nen d'aquest pobre nano de Totalán, en el de Màlaga, doncs que totes les excavadores i gent que està allà treballant comencin a donar-li permisos i llicències i que no poden tocar una pedra si no tenen un permís especial. En fi, és inconcebible. Quan es tracta de salvar vides o quan hi ha vides en perill, i sobretot en el corredor més mortífer del planeta, el corredor humanitari, que és el Mediterrani, en aquests moments, que et privin de poder estar allà i protegir alguna vida, doncs és el que està passant.
M'agafo l'exemple que deies de l'ambulància, però és més encara quan, de fet, fa tot just un mes, no? O un mes i mig, no sé la data exacta, però no fa més d'un mes i mig. Arribaves a un acord amb aquesta ambulància, amb aquesta entitat. És a dir, arribaves a un acord perquè aquesta gent, que avui no deixes navegar, et donés un cop de mà, suposadament, per salvar vides a la zona de l'estret.
Bé, és al revés, és a l'inrevés. O sigui, precisament va ser el mateix Fomento, el mateix ministre Ábalos, que ens demanava si podien donar un cop de mà a la frontera sur d'Europa, que és a Gibraltar i Alborán. que en aquell moment estaven desbordats i que si podíem anar a donar un cop de mà. Això va ser a finals d'agost, després d'un desembarcament a Algeciras, en el que també se'ns va dificultar molt la sortida i se'ns va obrir la finestra de poder actuar en el sur. I bé, vam dir que sí, que podíem donar un cop de mà, sempre quan fos un conveni sense intenció i sense interès econòmic, i aquest conveni no ha aparegut mai, ni l'hem tingut mai damunt de la taula per signar, o sigui que tot ha sigut un comentari, tot i que el propi ministre el va mostrar per les xarxes socials i va sortir traient pit conforme fèiem un conveni i un acord, però no s'ha fet mai.
Creus que se'ls va utilitzar en aquell moment?
Possiblement. Ara, amb aquesta perspectiva, veus que allò va ser l'abrazo del oso, no? Ven aquí que te quiero mucho, però t'asfixiaré. I durant 2 mesos ens va tenir en un port del sud d'Espanya parat sense poder actuar a expenses de tenir un conveni, i mai hem entès que es necessiti un permís per salvar vides, no? És increïble.
A mi ja em costa entendre que es necessiti un permís per sortir del port. És a dir, l'altre dia parlàvem amb un advocat especialitzat en dret marítim. Si no ho vaig entendre malament, en resum, va voler dir que, d'alguna manera, se us acusava de no tenir la ITV, per entendre'ns. Aportant-ho al món de l'automoció, de no tenir la ITV, que el vaixell era vell i que, bueno, les normes i tal... Però ell tampoc s'ho explicava massa bé.
No és correcte, de cap de les maneres. L'Open Arms és el vaixell més inspeccionat d'Espanya. Cada vegada que arriba un port té una inspecció i han d'acreditar tota la documentació, titulació, inspeccions realitzades al vaixell, contractes laborals, comprovants de pagament de la Seguretat Social, de la tripulació... és minuciós cada cop que hem entrat en un port. No només a Espanya, sinó també a Itàlia, no? De fet, està tot en regla, és un vaixell de salvament registrat com remolcador d'altura de salvament, lluita contra la contaminació i incendis, amb tots els seus ets i uts al dia i al corrent, i amb la tripulació que exigeix l'administració, o sigui la Marina Mercant, amb la seva titulació al dia i tot bé. El que atribueixen és que aquest vaixell, que previsiblement rescatarà el Mediterrani central, es trobarà als ports més propers, com diu el conveni SAR, que s'ha de desembarcar la gent que rescates, tancats, com pot ser Malta i com pot ser Itàlia, que ningú coordinarà aquest rescat i que, com el vaixell és bandera espanyola, haurà de venir a Espanya a desembarcar. I com el trajecte és molt llarg, hi portarem persones a bord que no tenim la llicència o els permisos per portar passatge. I això és completament absurd i ridícul, perquè nosaltres som un vaixell de salvament i no som un vaixell de passatge, i els nàufrags no ocupen places segons els convenis internacionals ni de tripulants ni de passatgers. És una situació fortuïta que et pots trobar al mig del mar i a la que has de respondre, tal com diu la llei del dret marítim internacional. I evidentment que tu davant d'un naufragi no pots dir, no, és que no los puedo recoger porque tengo permiso para 19 tripulantes, que se quedan aquí en el agua, ustedes, y ya se morirán. No, és insensat i no té sentit, no? Uh-huh. Això és una manera administrativa, de buscar una excusa administrativa per entrar dintre d'un procés, com diu Ábalos, administratiu, que evidentment que pots recórrer, però que el tempo el marca l'administració. I, per tant, si ens van de tenir 2 mesos amb un conveni, doncs ara es tindran un parell de mesos o un mes i mig aquí a expenses de contestar-nos a les nostres al·legacions. Senzillament és això. El que no s'esperaven és que féssim tot aquest enrenou. Es pensaven que potser ens quedaríem al port i no diríem res. Però sabíem que moriria molta gent perquè portem 3 geners amb més de 250 morts cada gener. I evidentment que ens hem queixat perquè són vides el que estan en joc. No estem parlant d'un problema administratiu, estem parlant de gent que mora i d'un vaixell que rescata i protegeix la vida de la gent que està al mig del Mediterrani, enmig d'aigües internacionals.
A la capçalera de les xarxes socials de Twitter, avui comptàveu 216 persones ja que haurien perdut la vida per la inactivitat que esteu obligats a complir, per la manca de permisos per part del govern espanyol. Ara fa...
Que se sàpiga, eh?
Sí, no, que se sàpiga, que se sàpiga.
Que se sàpiga, són bastantes més.
Ara mirava per les xarxes socials, fa tot just una hora, el president de la Generalitat, Quim Torra, demanava a Miquel Iceta, del grup del PSC, i llegeixo textualment, diu que aprofiti la seva influència a Madrid per exigir a Sánchez Castejón, és a dir, el president del govern, que ajudi els vaixells Open Arms Fundació que puguin sortir a la Mediterrània a salvar vides. És una de les moltes que s'han fet aquests dies. totes han caigut en sac buit.
Sí.
Ningú ha mort.
Sí, perquè això és una decisió ja preestablerta. Quan es va demanar al despatx, com van desembarcar als Algeciras aquestes 308 persones, ja vam tenir dificultats per sortir del port d'Algeciras. Quan van voler portar els Reis a la cabalgata al port de Barcelona, sí, ja van tenir la negativa del capità marítim. I ja es veia venir que es plantejava un bloqueig administratiu. Amb l'Aquarius també se'l va bloquejar administrativament a Marsella.
Sí.
Tothom, tots els vaixells de la flota humanitària han tingut problemes a diferents ports, a Malta, a Itàlia, i nosaltres els hem tingut a tot arreu, els hem tingut a Malta, a Itàlia i a Espanya.
Avui llegia que hi ha un vaixell alemany que ha arribat a Mallorca aquesta passada, ara fa unes hores, i que es troba allà, doncs, bé, en principi amb la previsió d'intentar poder sortir novament a salvar vides d'aquí uns dies, però posant de manifest les mateixes complicacions que tu ara explicaves.
Sí, és el vaixell de CA, que porta 15 dies buscant un port per poder fer el gasoll, i ha arribat ja amb el gasoll just. És increïble que això estigui passant a Europa, no? Que tinguis vaixells amb bandera europea i que no puguin entrar als ports perquè hagin decisions que contravenen convenis internacionals els que estan subscrits a aquests països, i que la pròpia Unió Europea, que tant apreta segons quins països per l'austeritat econòmica, sigui incapaç d'apretar segons quins països perquè compleixin amb els convenis internacionals que estan subscrits, perquè entrin dintre de la legalitat i perquè es defensin els drets humans bàsics i fonamentals. No? Això no està passant.
Des del desconeixement, i si ara agafeu i marxeu? És a dir, ara agafes el barco, t'hi enfiles, treus amarres i surts.
Si jo fos el capità, ho faria. Però no sóc el capità i posaríem... qüestionaríem molt el capità en aquests moments i correria per ell el seu futur i la seva carrera professional.
Recordem...
Jo no li puc demanar a un capità que faci un acte d'aquest tipus perquè és molta responsabilitat. I segurament després hi haurà una persecució.
Per la gent que ens escolta, ha de saber que el que és el govern del vaixell està professionalitzat, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, i per tant, igual que hi ha un munt de voluntaris, la majoria, hi ha peces claus que són professionals que, amb la seva titulació i els seus coneixements, tiren endavant les campanyes de l'Open Arms. Per això parla del
capità. Sí, exacte. Nou dels 19 tripulants que té el vaixell, 9 és tripulació oficial. És el mínim que et demana la Marina Mercant que ha de tenir, i et diu quines titulacions han de tenir. I això és el que tenim contractat, tal com diu la llei, amb la seva corresponent seguretat social i els seus convenis i vamos, absolutament fil per randa, com diu la llei, perquè si no ja ens haguéssim parat abans. Penseu que portem més d'un any fent missions amb aquest vaixell, entrant i sortint per tots els ports, i no hem tingut mai cap problema, i tothom sap el que estem fent. És casual que ara, després d'haver desembarcat 5 vegades a Espanya, ara tinguem problemes, no? O sigui, amb el mateix vaixell, un vaixell que ha estat treballant per salvament marítim durant molts anys.
Sí.
Per tant, és un vaixell que el coneix la flota, el govern espanyol, i que tothom el té reconegut, i no contravé ninguna normativa, perquè és igual que els que té salvament marítim, exactament igual, no? El nostre està medicalitzat i tenim un seguro per 300 persones, cosa que els vaixells de l'Estat no el tenen.
Ja va ser estranya quan us van fer baixar fins a Fuerteventura en lloc de fer-vos parar a Mallorca o Barcelona o Tarragona mateix, que segurament, bueno, que eren ports més propers del lloc d'on veníeu, i per tant estalviar-vos com 2 dies de navegació ben bons quan l'última vegada, vull dir que ja es veia venir això. Escolta'm, no hi ha sortida? És a dir, tots els ports d'Europa, és a dir, Itàlia, Malta, Espanya, França també per la seva part, estan fent ulls clucs i cada cop tancant més ports. No hi ha sortida?
Sí, clar que hi ha sortida. La sortida és el que estem intentant buscar. Contra més difusió fem d'aquesta situació, contra més expliquem a tota la població, a tota la ciutadania, que s'estan incorrint amb diverses normatives i convenis internacionals, que s'està s'omet al socor per diversos estats, a poc a poc, i a mesura que els mitjans de comunicació ho vagin difonent, doncs s'anirà extenent la realitat i hauran de prendre unes altres mesures i hauran de començar a fer les coses com toca, no? Per aquest motiu nosaltres seguim lluitant, no? Hi ha altres alternatives, si la ciutadania, nosaltres només som una resposta ciutadana, i si la ciutadania ens segueix recolzant I vosaltres també, i els mitjans, i tothom ens segueix recolzant, doncs no dubtis que agafarem un altre vaixell i tornarem a sortir al mar amb un altre vaixell i tornarem a posar a relleu doncs, tots aquests incompliments de tots els països que en aquests moments s'han de responsabilitzar d'aquestes morts, no? I si l'Estat vol, i com tu bé deies, diu que si hem de navegar molt lluny amb tantes persones que hi ha risc, a l'última missió ens van enviar Algeciras, que són 3 dies o quasi 4 dies més de navegació que si haguéssim anat a qualsevol altre port. Per tant, va ser la pròpia administració que ens en va enviar ben lluny, sense preocupar-se de que portaven 308 persones a bord, que són 4.700 dinars, àpats, que vam haver de fer, i on els serveis mèdics van estar treballant durant 8 dies per poder-los atendre tots, poc que va importar. Aleshores, tot fa pensar que darrere d'aquestes decisions doncs està la Unió Europea, la pròpia Unió Europea, amb directrius molt clares, no? I que hem d'intentar, doncs, a través de les ciutats i de la ciutadania, doncs, protestar, perquè no podem ometre el socor i hem de defensar els drets humans, sobretot al mar, on és aquell lloc que no ens volen, que no volen testimonis i que no volen saber el que passa ni què diem el que està passant.
L'Astral què?
L'Astral està en una reparació important, és un vaixell que ja va venir molt tocat, i costa de mantenir, però no és un vaixell de rescat, tot i que l'hem fet servir quan no teníem res més, no? Però és un vaixell que bé, és per denúncia, i amb el que hem portat molts polítics i molts periodistes a bord, i amb el que continuarem portant polítics i periodistes a primera línia perquè veguin el que passa. Però també és un vaixell que té bandera britànica, i hem rebut un avís d'Anglaterra de que si rescatem se'ns retirarà la bandera. Penseu que la pressió internacional és molt alta sobre els països, no? Hi ha molts vaixells que han perdut la bandera.
Sí, sí. La de Panamà, l'Aquarius, no? La bandera panamenya.
Primer va perdre la de Gibraltar. Després va passar a Panamà i li va durar molt poquet la de Panamà perquè Itàlia va pressionar Panamà perquè li retiri la bandera. Sí, sí, ho va aconseguir.
Òscar, m'haig d'aturar 3 minuts, però a 2:15 seguim, d'acord?
D'acord.
Vinga, no marxis. Doncs ho fem i seguim després.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Un sabotatge, algú havia afluixat els engranatges, se veia tranquil·la desplegant el poder del teu encant personal i els vas entendre que no, que s'equivocava. Fas veure que penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls. Però és que ho havia destrossat la maquinària. Un criminal l'havia fet passar les reserves d'aigua. I per si era útil vas dir als senyors agents que m'havies vist bon en lloc dels fets. I jo vaig respondre que no, s'equivocaven, però els seus gossos entrenats em van trobar.
penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb Òscar Camps, que com sabeu és el president de Proactiva Open Arms, de tota la situació que està vivint i sobretot del que s'està vivint, que és el que no s'explica, aquesta zona de la Mediterrània, on algunes entitats, per cert, poques, que vols que ho digui, o us digui, intenten salvar vides. Poques i cada cop menys, els governs evidentment posen més dificultats, però tampoc no ha estat molt, mai massa gent allà, Òscar.
Bé, el 2016 eren unes quantes organitzacions, potser eren 9 organitzacions o 10, Save the Children, Metges Sense Fronteres, Sea-Watch, MOAS, CIA, Open Arms, bueno, i algunes amb dos vaixells, i es va treballar moltíssim, però sempre coordinats amb la Guàrdia Costera Italiana, i se desembarcava a Itàlia. Això va durar fins al març del 2018, que van haver-hi les eleccions a Itàlia, i l'escenari polític va canviar a Itàlia, i a partir d'aquell moment la Guàrdia Costera va deixar de coordinar, no em veu que sàpiga res, i va començar la caça, la persecució i caça de vaixells humanitaris, ja, diguéssim, a un nivell molt alt, no? Perquè havien rebut pressions i havien rebut persecucions abans, però no com aquest 2018.
Estàs cansat?
No.
Ho dic perquè la pressió que porteu aguantant, la gent que esteu al capdavant, és a dir, ara parlo amb tu, no? La gent de Proactiva, sobretot els que esteu liderant o coordinant les accions, no? La pressió que esteu suportant, ja no només d'intentar tirar endavant, sinó aquí hi ha una pressió econòmica, evidentment, de trobar les misses per poder pagar doncs el gasoil i la gent que ha de cobrar i poder mantenir les campanyes endavant, doncs, home, no és poca la feina i no és poca l'atenció.
No és poca, però s'ho val, està salvant vides de debò. El que fèiem a les platges del litoral català i espanyol, doncs sí, està molt bé perquè és molt preventiu, fins i tot proactiu, però realment on no podem apartar la mirada és d'on realment estan morint, i estan morint desenes i centenars i milers de persones constantment, no? Ja portem any rere any, no sé si en 5 anys, més de 17.000 morts al Mediterrani. És una xifra que és freïdora, que no hi ha ningú altre flux migratori que tingui aquest nombre de morts, no? I que el tinguem tan a prop i que no fem res.
No fem res perquè no ho veiem. És el que tu explicaves abans. És a dir, és molt curiós, si no hi ha imatges sembla que no passi, sembla que no... malgrat que ho anem repetint, ara ho estem fent nosaltres, ho hem fet en diferents ocasions en aquest espai, però els mitjans en parlem, però si no hi ha imatges sembla que la cosa no passi.
Sí, és cert, això ho vam aprendre a Lesbos, eh? A Lesbos vam aprendre que o mediatitzàvem el problema o el problema no existiria per ningú, no? I molt menys per Espanya, que estava molt lluny, que ningú sabia ubicar Síria en el mapa i molt menys sabien que portaven 5 anys en guerra civil, no? I es va fer molta feina de sensibilització i de sortir als mitjans i de portar periodistes i de que se'n parlés i de que haguessin imatges per poder demostrar que existia. Ells ho saben, i quan dic ells em refereixo a la pròpia Unió Europea i a aquestes polítiques que tenen, de que els morts dissuadeixen altres de venir, i per tant, i els està bé que morin uns quants, això no ho reconeixeran, però la política que fan servir és aquesta. El que no volen és que hagin mitjans de comunicació, que hagin organitzacions que denuncin, per això no estem a la frontera sur espanyola, a Boran o a Gibraltar, perquè seríem incòmodes. Aquest conveni no es podia portar mai a terme perquè segurament Interior no permetria que hagués una organització que no tingués pèls a la llengua a l'hora d'explicar el que passa. No oblidem que Salvament Marítim doncs, és de l'Estat, per tant, estan silenciats. Totes les arribades que estan havent ara, que no hi ha vaixells humanitaris, tant a Sicília com a Lampedusa, com a Malta, com a Pantelleria, estan silenciades per poder mantenir el discurs de que les ONGs són els que tenen la culpa de que les màfies llencin aquesta gent al mar, i etcètera, 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 etcètera. No? S'ha fet tota una campanya, s'ha construït tota una campanya de criminalització, fins i tot se'ns ha judicialitzat de forma activa, no han pogut demostrar res, però han creat una corrent d'opinió negativa sobre nosaltres o un dubte, i bé, i això és, aquest és el funcionament que no tingueu cap dubte que és el que farà servir també l'extrema dreta quan toqui, no? I així hem de lluitar contra això, doncs hem de poder dir la veritat, hem de portar periodistes a bord a totes les missions, ja és la 59a missió que fem, i amb totes les missions hem portat dos periodistes a bord de mitjans independents, d'agències de comunicació, i ningú trafica amb periodistes a bord, no? És traficar amb un notari, no? Seria? O sigui que no... Més no podem fer per demostrar el que passa i per mostrar el que passa.
I què és el que hi ha allà? Explica'ns-ho. És a dir, tot allò que no ens deixen veure i tot allò que intenten amagar, o que intenten dissimular, amb eufemismes, fins i tot. Després te'n preguntaré d'un que a mi em fa molta ràbia, però què és el que hi ha allà?
Mireu, Líbia és un estat descomposat completament, porta anys en guerra civil, no respecten els drets de ningú, no hi ha un sistema jurídic que defensi els drets de la ciutadania. Hi ha moltíssimes milícies, més de 100 milícies, defensant els seus territoris. A Trípoli, a la capital, que tant se'n parla, que es diu que Europa negocia con el gobierno de Trípoli, i tu que ho saps, dius, com que gobierno? Si Trípoli... Hi ha tres grups armats que s'autoproclamen gobierno legítimo de Líbia, no? Estan, a la ciutat ara la té un i la perd al cap d'un mes i la recupera un altre, i ara Benghazi cau en mans de no sé qui, i ara no sé quantos, i l'estat islàmic aquí i allà. És un conflicte permanent. Amb qui estem negociant, no? Europa, a qui li està donant diners perquè no vinguin, no? Aquí estan financiant, doncs, a milícies que se les ha uniformat, se les ha vestit, se les ha ensinistrat, la Guàrdia Civil els ha ensinistrat al sud d'Espanya, els hi han donat vaixells als italians i els han anomenat guardacostes. I guardacostes d'un estat descomposat on no hi ha estat. Per tant, estem normalitzant, a través de notícies, una situació que és completament irregular del tot, no? És un país en guerra descomposat que ningú mana i que no hi ha control. Per tant, la vida d'un subsaharià, un negre, en allà té les hores comptades. Cau en mans de les màfies ràpidament i és esclavitzat, torturat i, en molts casos, retingut contra la seva voluntat o extorsionat. I si ets dona o nena, el teu futur encara és bastant més greu i molt pitjor. Per tant, la gent, quan pot sortir d'allà, el que fa és pagar el que sigui per sortir d'allà amb una embarcació, la que sigui, el dia que sigui, a l'hora que sigui, amb l'estat de la mar que sigui, perquè prefereixen morir que aguantar un dia més. I això es diu molt fàcil aquí amb un micròfono, però ho has de veure al mig del mar, no? I quan et dic al mig del mar, et dic davant de 350.000 quilòmetres quadrats de mar, no? Mm. O sigui, diguéssim que Salvament Marítim Espanyol, que té més de 40 barcos i no sé quants avions i no sé quantes torres d'observació i de control, té 500.000 quilòmetres quadrats de mar per controlar. Doncs aquests libis, que no són res, que no són estat i que no tenen una organització, ni la capacitació, ni la formació, ni els elements per controlar els seus 350.000 quilòmetres de mar, no controlen el seu territori, com han de vigilar aquest mar, no? Doncs Europa els hi dona unes barquetes perquè surtin a aigües internacionals fora de la seva competència, interceptin a les pateres per la força i contra la seva voluntat, retornin a l'esclavitud d'on fugen. I això és el que estem pagant amb els nostres impostos, i això és el que està fent Europa. I ens ho està venent com que, doncs, que estem col·laborant amb la democratització de Líbia, amb que hi hagin unes possibles eleccions, amb el que la Guàrdia Costera li estan dotant el material perquè puguin fer la seva feina i puguin salvar vides. Ni siquiera tenen salvavides, els guardacostes. No? Tenen Kalashnikovs, però no tenen salvavides. Quan es troben aquestes pateres al mig del mar, prefereixen tirar-se al mar que ser deportats a Líbia. I aquí hem tingut els primers conflictes nosaltres. Quan hem arribat a rescatar i han aparegut aquests senyors, la gent s'ha tirat al mar perquè tenia por de que fossin deportats, no? Mm. Nosaltres hem rebut trets, amenaces i fins i tot se'ns ha segrestat durant unes hores a punta de Kalashnikov al mig del mar amb aigües internacionals, un vaixell de bandera espanyola, no? Això és el que passa al mig del mar, a banda de rescatar i veure com moren amb una facilitat pasmosa, no? En menys de 3-4 minuts desapareixen 30 persones.
Clar, és que aquí hi ha tantes coses a preguntar. Jo Clar, jo preguntava, quan us van retenir el vaixell, on està afers exteriors del govern d'Espanya, que no hi era, bueno, però és que em dius que us disparen i tampoc ningú... El govern que us hauria de protegir no us protegeix, independentment del que feu, sou ciutadans d'un estat, no? I tampoc no ho fa.
Home, digues. Recordes el ministre d'Exteriors que hi havia amb la legislatura del PP, de Rajoy?
Sí,
aquest senyor, el Datsis, no?
Sí, el Datsis,
això.
Sí.
Ens va dir que nosaltres érem uns traficants. Ho va dir-ho ell, literalment. Què ens ha de defensar si en un míting, no sé on, va dir que nosaltres col·laboràvem amb les màfies i que no havíem d'estar? Justament amb el seu govern vam ser segrestats amb aigües internacionals i ens portaven cap a Trípoli. Vam estar navegant 2 hores i mitja... acorralats per un vaixell de militaritzat libi, i ens duia cap a Trípoli contra la nostra voluntat. La sort que vam tenir és que duiem a bord una diputada del PSOE, que és jutge amb excedència, i va trucar tothom. I casualment se'ns va alliberar. Però si no arribem a portar aquesta senyora a bord, nosaltres acabem a Trípoli, el vaixell queda sequestrat a Trípoli, i Datsi surt a les mitjans de comunicació dient: veis, los hemos tenido que rescatar. El gobierno español los ha tenido que rescatar a estos chicos porque ya decíamos que... I això és així, tal com t'ho explico. No és de cap de les maneres. Però no tenim, ni teníem en aquell moment el poder mediàtic que podem tenir ara, però ara ho expliquem, i això ha passat.
Mare de Déu. Jo deia que abans hi ha un tema que a mi em toca molt, i vull dir-lo perquè la gent sigui conscient de la manipulació subtil en el qual som sotmesos, no? Cada vegada que passa alguna cosa a la zona sud de la Mediterrània, és a dir, a l'estret de Gibraltar, es parla del famós Mar d'Alboran, que segurament, si preguntem a molta gent on està el Mar d'Alboran, no saben ni trobar-lo en un mapa, perquè és una zona que poca gent coneix. Però utilitzant-lo del Mar d'Alboran, d'alguna manera, distancies la tensió del que seria la costa espanyola, no? Que és el que no interessa veure. I és una manipulació que em molesta molt, 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 molt.
No? Bé, bueno, ara ja no sabem ni els que rescaten. Ara ja sabem marítim, a les seves xarxes socials ja ni comunica el que rescata perquè estan silenciats, no poden dir, perquè ja no, penso que hi ha una excessiva por amb aquest tema, no? Quan la veritat no se'n parla, no? S'està parlant... Han arribat 60.000 persones pel sud d'Espanya, en patera, 60.000, però és que arriben 400.000 per Barajas.
Sí.
De Sud-amèrica, amb la mateixa... I són igual d'irregulars i d'il·legals que els que venen en patera. I per què no parlem d'aquests? I per què no ningú explica... O sigui, expliquen quan arriben, però no expliquen què passa el dia després, ni l'endemà. Quants es queden a Espanya i quants han fugit per la frontera? Al cap de 3 dies, 4 dies o al cap d'una setmana. Aquí no es vol quedar ningú. Desembarquen a Espanya perquè geogràficament Espanya és la frontera sud d'Europa, però si no desembarquen per Grècia, ho han de fer per Itàlia, i si no ho fan per Itàlia, ho han de fer per Espanya, perquè no hi ha un altre lloc més per desembarcar. Per tant, la informació, tal i com s'utilitza de vegades, és molt tendenciosa. És per començar a generar també una opinió ja negativa, no? D'invasió, de que vienen aquí, i ningú es vol quedar aquí, eh? Ningú es vol quedar aquí.
Alemanya, no? Alemanya, Suècia, França, és a dir, el nord d'Europa, no?
Bèlgica, Holanda, exacte. Aquí no es vol quedar ningú. Tota aquesta gent que és o francòfona o parla anglès té família o amics o coneguts o algú que l'espera en algun punt d'Europa, perquè altres ja han vingut. I estan aquí de pas. O sigui que, clar, tota aquesta... Igual que els que arriben al sud d'Espanya, amb autocars des del sud els envien cap a Barcelona, cap a Bilbao i cap a València, i arriben aquí sense cap control. No és que es tenen allà al sud tots aquests 50.000 que han arribat, o 60.000 que diuen que han arribat, però és que en tot l'any, en patera, hauran arribat a Europa 110 o 120, com a molt, però és que l'any passat van arribar a 170 o 180. Per tant, la xifra està minvant. Casualment, ara entren per Espanya perquè, evidentment, si acostumem els països a rebre diners d'Europa per retenir aquestes persones per la força contra la seva voluntat, com s'ha fet en Turquia, com s'està fent a Líbia, doncs, evidentment, que el Mohamed VI diu que hay de lo mío, no? Jo també quiero dinero. I ara mira cap a una altra banda i estan sortint pel sud d'Espanya perquè està generant un escenari propici per les seves negociacions i pels seus interessos econòmics, no? I ara farem milionari i el veurem a la llista Forbes amb aquest senyor, el Mohamed VI, perquè li cobran 180 milions d'euros de la Unió Europea.
I ho ha fet utilitzant la seva població en benefici propi.
Clar, això se'n diu tràfic. Quan tu controles el flux de persones a través d'intercanvis econòmics, això és tràfic de persones. Els traficants no són les ONGs, són alguns estats que negocien amb altres estats per controlar fluxos de persones que passen d'una banda a l'altra. I això és tràfic, tal com t'ho dic, amb aquestes paraules.
I què podem fer, més enllà d'explicar-ho? Va, nosaltres hem pres el compromís i ho seguirem fent, no? Nosaltres com a mitjà i com a programa, no? Seguirem. Però què podem fer com a programa i com a ciutadans? Què podem fer?
Bueno, de fet, hem de ser responsables i hem de poder exigir als nostres representants polítics, sobretot a l'hora de votar, hem de ser conscients de què votem.
Això d'aquí uns mesos, al mes de maig, no?
Exacte. Si, tu creus que si Pedro Sánchez no hagués sospitat que la seva decisió d'acollir l'Aquarius era una decisió popular en aquell moment, perquè ja portem 2 anys sensibilitzant a la població d'aquest programa migratori s'ha de resoldre, que Europa no pot donar l'esquena a la gent al mig del mar. Tu creus que quan va fer aquest acte no era conscient que era una decisió popular? Està clar que ho era.
I tant.
I la va aprofitar. I ara, tu creus que ell no s'està mossegant els llavis pensant ara m'estic tornant sobre les meves passes, estic anant enrere i ara estic putejant a l'organització que més representa a la ciutadania espanyola? Penseu que aquest país porta 26 anys al capdavant dels trasplantaments, o sigui que els d'aquí som solidaris, donem vida, no? Donem òrgans més que ningú altre país. No sé si som el país que més organitzacions humanitàries té, però sí que som el segon país que més paga a organitzacions humanitàries després dels Estats Units. I no sé, i els cooperants, no sé quants cooperants tenim aquí, vull dir que és un país solidari, no? La població ho és de solidària. Ens té molt d'apreci i molt de carinyo a nosaltres, perquè nosaltres podem subsistir perquè ens recolza la ciutadania, si no de què? No tenim socis. Són donants, alguns donants recurrents que de tant en tant donen i alguns convenis que tenim amb els ajuntaments i no volem diners de cap govern. Però aquesta decisió que ha pres Sánchez, evidentment que amb un 70% està eleccionat per la pròpia Unió Europea, que li està marcant el camí, i a Salvini se n'aprofita i tira cap a la seva banda el discurs i diu, bueno, menos mal que no se té caso. Bueno, Salvini també està obeint a la directriu europea, que li diu bloquea les organitzacions humanitàries perquè el problema migratori no se va a solucionar si hi ha barcos en el mar i es va parlant contínuament, no? si es va sapiguent, però és que no podem negar el que està passant, eh? No podem quedar-nos mirant com moren el Mediterrani central i no poder dir res.
Òscar, evidentment ho tindrem present. Nosaltres ens seguirem, eh? No ens aturarem. Anirem denunciant, donant-vos veu i, en la mesura que ens sigui possible, doncs, col·laborant amb vosaltres, amb tot el que puguem i estigui al nostre abast. Jo m'hi estaria hores. T'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda, que ens hagis permès conèixer de primera mà el que està passant i, t'ho dic, prenem el compromís de seguir i estar al vostre costat, caminant cap a un futur i una Mediterrània millor, en la mesura que puguem. Ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies, bona tarda.
Que vagi molt bé, molt bona tarda.
Gràcies.
Òscar Camps, així de clar i així de cruel és l'actitud dels països de la Unió Europea envers aquelles persones que intenten salvar la seva vida.
Navega amb el Far.
Seguim a la Mediterrània i seguim, en aquest cas, parlant de plàstics. Ivan Fernández, què tal?
Doncs sí, avui parlem d'una problemàtica que fa gairebé 10 anys que es feia pública, però que malauradament no ha gaudit de gaire importància en aquest temps. Estem parlant de l'aparició d'una immensa illa de plàstics al Pacífic Nord que tindria, doncs, una superfície semblant al que seria 3 vegades la superfície de la península Ibèrica. Avui volem conèixer una miqueta més sobre aquest fenomen, les illes de plàstics, i per això saludem com cada setmana l'ambientòleg Aaron Marcos. Aaron, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aaron, primer de tot, sempre et faig la mateixa pregunta quan parlem de problemes mediambientals, però no acabo d'entendre per què un problema com aquest ha passat inadvertit.
Bueno, és quasi que... és sempre la mateixa resposta, no? Però és, bueno, no és que hagi passat inadvertit, però, bueno, les aigües internacionals, no?, on es troben la majoria d'illes de plàstic o d'acumulacions de plàstic, doncs no són de ningú, no? I llavors, sembla que les coses quan arriben al mar, no? Com deia un escriptor, en el mar acaben tots els problemes, no? I bueno, com està allà, i de moment sí que tenim una afecció, perquè avui en dia hi ha moltes afeccions que estem vivint dia a dia, com els microplàstics, els peixos, els aliments que mengem, etc. Però com no és un problema visible als ulls de ningú, o que sí que ens arriben algunes imatges devastadores i tal, però no tenim el dia a dia, el problema al dia a dia, doncs de moment no l'opinió pública no ho percep com un problema a solucionar immediatament, no? Mm-hmm.
Quin seria l'origen de les illes de plàstic? Com es formen?
Bueno, l'origen no és, evidentment, els residus sòlids urbans o, en general, no processats o no reciclats, que el que fan és, bueno, quan llencem algú al carrer, llencem una llauna de plàstic o quan llencem una bosseta, qualsevol mínima cosa de plàstic, que passa, el plàstic té unes propietats com a material que fa flotar. Llavors, quan plou, l'aigua acaba al mar, no? Els rius acaben al mar, tot acaba al mar, no? Llavors, en aquest mar segueixen unes dinàmiques, unes corrents, no? Llavors, hem de pensar que el mar, més que veure com un estanc d'aigua, no? On sí que hi ha onades i tal, no, al mar n'hi ha corrents que són tan permanents com els rius. Vull dir, la famosa corriente del Golfo, no? és una corrent que és contínua, que té un cabdal quatre cops superior a l'Amazones i que porta així funcionant molts i molts i molts i molts anys, no? Llavors, aquestes corrents tenen punts morts, no, diguéssim, o zones on moren aquestes corrents. Podríem ficar l'exemple, que segurament tothom coneix, que del Mar de los Sargazos, no, que és un lloc on es van acumulant, on no hi ha corrents, no, i diguéssim que les corrents van centrifugant, no, i es van acumulant, i llavors es creen aquestes grans illes de plàstic, per dir-ho d'alguna manera, en determinats punts, que és precisament on les corrents doncs no tenen influència, on tenen menys.
Aquestes corrents fan moure les illes de plàstic? És a dir, estem parlant de concentracions esporàdiques?
O sigui, la majoria d'illes són fixes, l'únic problema que es fan més grans, no? Però sí que, evidentment, tot es mou perquè està flotant, no és estàtic, però sí que les concentracions són en certs punts on hem comentat que aquestes corrents no tenen influència, no? I que a curt plaç o a mig plaç no canviarà això, no? Per tant, podríem dir que són semiestàtiques aquestes acumulacions de plàstic en certs punts, no?
Tampoc hi ha cap illa propera, doncs, on es puguin encallar aquests plàstics, i per tant imagino que també això és un problema.
Bueno, de fet, n'hi ha superfícies de terra, terrestres, i illots, etcètera, que sí que n'hi ha acumulacions de plàstic. Hi ha illes terrestres, de terreny, on sí que n'hi ha acumulacions. Passa que, clar, pensem que per la forma que tenen les corrents, normalment aquestes corrents moren o acaben o tenen punts morts enmig de l'oceà, i al mig de l'oceà no hi ha molta superfície terrestre, però sí que alguna li ha tocat, i n'hi ha imatges d'aquestes típiques illes que solen utilitzar els ocells marins per criar, plenes i plenes i plenes de plàstic, no?
Perquè estem parlant de plàstics que són de mida mitjana, mida gran, eh? Estem parlant de xarxes, estem parlant de taps, d'envasos, fins i tot de xeringues. Quant de temps triga a desaparèixer, a desintegrar-se, a degradar-se aquests plàstics?
No, el plàstic té una propietat que triga moltíssims, moltíssims anys en degradar-se, milers. Llavors, el tema és que, com no es degrada, es fa més petit. I es fa tan petit, tan petit, tan petit, que es creen els microplàstics. Són partícules de plàstiques minúscules, imperceptibles a l'ull humà, pràcticament, i això avui en dia és omnipresent a tots els oceans, mars, a tota l'aigua. De fet, el mar té la capacitat de dissoldre-ho totes les sals, no? Inclús al mar n'hi ha tu agafes una gota d'aigua de mar i té un petit percentatge d'aigua, perquè està dissolt, no? Llavors, això passa... Perdona, una petita part d'or, disculpa, L'or és omnipresent al mar, també. Passa que és molt car extreure'ls, no? Però si no, ja ho haguéssim fet. Però, i el plàstic, doncs, passa el mateix. És omnipresent a tota la massa d'aigua, mars, oceans, etcètera.
Imagino que tant els plàstics que comentàvem, de mida gran, com els famosos microplàstics, els efectes que tenen sobre fauna i flora marina deuen ser terribles.
Bueno, en aquest cas, els microplàstics afecten d'una manera i els macroplàstics d'una altra, no? La veritat és que és millor tenir un macroplàstic, per què? Perquè és més fàcil de recollir, etc. I sí que tenen afeccions a la fauna, en el sentit de que la típica tortuga, que es imagina que aquella bossa és una medusa i se la menja, però no és una afecció, és un hàndicap més que tenen totes aquestes espècies, però no és determinant per extingir cap espècie, el que és els grans plàstics. Sí que, evidentment, a la vista, etc., sí que fan molt de mal. Però els microplàstics és una cosa més complexa i més complicada, perquè no es poden netejar, no es poden extreure. O sigui, ja els tindrem aquí durant milers d'anys, no? Llavors, aquests plàstics passen a la cadena tròfica. I aquests plàstics molts tenen components químics, etc. Llavors, aquesta cadena tròfica de la qual nosaltres formem part quan anem a menjar sushi o anem a menjar qualsevol peix de mar, acabem menjant aquests microplàstics. Avui en dia ja els estem menjant, eh? Vull dir, i nosaltres els acabem acumulant. I això pot derivar, com sempre, a vegades pensem que som una mica aliens a aquests problemes, pot derivar en problemes de salut per les persones.
De fet, hi havia una iniciativa que era la d'aquesta barrera, la de l'Ocean 52, no? Aquest nou jove holandès que volia que finalment se li va trencar la barrera i, bueno, tot i que semblava que la cosa pintava bé, no ha tingut de moment una bona continuïtat. Projectes per recollir plàstics tampoc no n'hi ha gaires més.
Bueno, no. Hi ha moltes iniciatives innovadores que permeten solucionar el problema molt ràpid, però realment aquest problema ambiental és com qualsevol altre. El que necessita és grans quantitats de diners, voluntat política i cap, la tecnologia ja es pot desenvolupar posterior i un cop n'hi ha diners, diguéssim, ja podem desenvolupar tècniques eficients per recollir plàstic, per processar-lo, per reciclar-lo, etcètera, etcètera. Però hi ha d'haver la voluntat política i la base econòmica per poder fer-ho. I avui no hi és.
Avui mateix llegíem que l'illa de plàstics del Pacífic ja era tan grossa com França, ja molt més grossa que Espanya, ja tan grossa com França, i segueix creixent. Malauradament segueix creixent. Aaron, en seguim parlant, prenem consciència i en seguim parlant al llarg de les properes setmanes. Això ho hem de tenir clar quan anem al súper a comprar, que podem fer cada un de nosaltres. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé. Fins després, a reveure. Gràcies, Ivan. Estem en contacte. Fins després.
Fins ara.
Cuida't. Doncs així arribem a les 6 de la tarda, en 3 minuts. Notícies i seguim.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Això és el que em provoques quan estàs amb mi.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.